fans al Teatre Victòria de Barcelona. Després d'esgotar amb res les entrades pel passi de les 9, la banda n'ha anunciat una altra a la tarda, a les 6, demà al Teatre Victòria de Barcelona. I si sou seguidors de Love of Lesbian, sapigueu que el bon RQ també, i que té un regal per a vosaltres. Estigueu atents al programa, perquè tenim una vintena d'entrades pel passi de demà a les 6 de la tarda de Love of Lesbian a Barcelona. A partir de les 11 del matí us explicaré com aconseguir-la. Recordeu, si voleu assistir al concert assaig de Love of Lesbian demà i sentir en directe l'estrena de la seva nova cançó, demà a les 6 de la tarda al Teatre Victòria de Barcelona, a les 11 us explicarem com aconseguir-ho. Del matí a la resta dels esports, notícia històrica que ens arriba dels Estats Units, al badaloní. Jordi Fernández té tots els números de la rifa d'entrenar un equip de la NBA la temporada que ve. Segurament els Brooklyn Nets, si es confirma, serà el primer entrenador català o espanyol que es fa càrrec d'una franquícia de la NBA. Jordi Fernández és l'actual tècnic assistent del Sacramento Kings, Albert Pedrol.
Jordi Fernández té 41 anys i en porta 15, vinculat a l'NBA. Va començar als Cleveland Cavaliers com a desenvolupador de jugadors i el 2016 va fer el salt als Denver Nuggets com a tècnic assistent. De Denver va fer les maletes cap a Sacramento i ara els Estats Units ja donen per fet que liderarà els Brooklyn Nets, que aquest any s'han quedat fora dels playoffs. Un cop dit això, no s'espera que l'anunci sigui oficial de manera imminent, perquè els Kings encara estan vius aquesta temporada. De fet, la propera matinada juguen contra els Golden State Warriors. Si perden, se'ls haurà acabat la temporada. En canvi, si guanyen, estaran a només una victòria de classificar-se pels playoffs.
El futbol ahir va tancar la jornada 31 de primera amb un Osasuna 0, València 1. Atenció, perquè l'Osasuna va tenir l'empat al minut 97 de penal, però el golejador d'Osasuna, Antti Budimir, el va fallar d'una manera grotesca. No us perdeu la imatge de com el davanter l'Osasuna falla el penal. El davanter valia enganyar el porter, però en veure que s'havia llançat cap al costat on havia anat, va xutar, va intentar canviar la direcció. Va perdre l'equilibri i la pífia es va fer viral. Tot i això, el seu entrenador, Iago Barrasate, ha tret ferro en declaracions a DAZN.
Me ha pedido tres veces perdón ahora, pero no le tengo que perdonar nada, ¿no? Está haciendo una gran temporada y sí, es difícil entrenar estas situaciones, ¿no? Minuto 90 y tantos, portero tan bueno, tan grande, pues seguramente se hace la portería pequeña también y bueno, la cabeza influye y bueno, creo que esa es un poco la explicación.
En tenis, Rafa Nadal s'estrena aquesta tarda al Trofeu Comte de Godó. Jugarà contra l'italià Cuboli a partir de les 4. Avui també entren en competició la resta dels grans favorits, Albert Bassas.
Que malgrat la baixa de Carlos Alcaraz, tindrà igualment un gran cartell amb 7 dels millors 20 tenistes del món. Un d'ells, el rus Andrei Rublev, actualment número 6, que jugarà aquest migdia contra el nord-americà Nakashima. Mentre que just després, però no abans de les 4, serà torn per Rafa Nadal, actualment caigut al lloc número 644 del rànquing ATP, però que igualment intentarà ser competitiu contra l'italià Cuboli per intentar que el d'avui no sigui el seu darrer partit oficial al torneig barceloní.
Me lo tomo como mi último año, así me lo tomo y quiero intentar disfrutar cada momento, ¿no? Para mí, pues, todo eso coge un significado un poquito más especial y el hecho de que, como actualmente tengo este sentimiento, el hecho de no poder estar en Monte Carlo la semana pasada me dolió, pero por suerte, pues, las cosas han mejorado para esta semana y me siento lo suficientemente listo como para salir a jugar mañana, ¿no?
La jornada arrencarà a les 11 amb el partit del canari Roberto Carballés i el francès Grenier i tot seguit amb el del també balear Jaume Munà contra el japonès Nishioka.
Per cert, que la selecció de bàsquet dels Estats Units ha anunciat 11 dels 12 jugadors que aquest estiu competiran als Jocs Olímpics de París. Estrelles, moltes estrelles. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry o Jason Tatum, entre d'altres. Evidentment són els grans favorits per endur-se la medalla d'or.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Encara es mantenen retencions habituals a la P7. Són 7 quilòmetres de Sant Cugat a Barberà, com també el nus del Papiol, que afecta la B23 amb 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord. També són 5 quilòmetres en sentit sud, com també a la 2, que té complicacions des de Pallejà fins a Cornellà. La C58 són 3 quilòmetres de lentitud al tram de Sabadell en sentit sud, com també a l'arribada al nus de la Trinitat i a Ripollet direcció Sabadell amb 2 quilòmetres, i a les rondes de la capital catalana 7 quilòmetres en sentit sud a la ronda litoral i 9 quilòmetres encara a la B20 també en sentit Llobregat, com també al tram de Santa Coloma. És tot des del RAC, bon dia.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos a...
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 recordant que d'aquí a una setmana justa, és a dir, d'avui en 8, dimarts de la setmana que ve, serà Sant Jordi, i que a RAC1 celebrarem un any més al carrer.
El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa a la dia, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amables.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u.
Doncs això.
Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Doncs això, dimarts que ve, Sant Jordi, RAC1 al Palau Robert de Barcelona, per oferir-vos en directe el que ens agrada fer més, que és ràdio, informació i entreteniment. Arrencarem, com ara sentíem que deia el Carles Godó, a les 8 del matí, en aquest especial diada. Anirem explicant qui passarà per allà i què hi farem, però ja us podem avançar que hi haurà noms que us sorprendran, i molt. A les 12, la competència amb els Oscars i tots els seus personatges. A la 1, Marc Giró amb el Vostè Primer. De 3 a 8, amb el versió RAC1 de Toni Clapés desplegant el seu espectacle a ràdio. Ja sabeu que, com sempre, l'entrada és lliure i, com ens agrada dir, el primer que arriba, el primer que seu. Tenim moltes ganes d'ensenyar-vos tot el que tenim preparat per un dia tan meravellós, que més la Mònica Usar va dient que el temps acompanyarà. Que el temps ens acompanyarà. Dimarts us esperem, com cada any, al Palau Robert de Barcelona, a partir de les 8 del matí. El primer que arriba, el primer que seu, visca la ràdio i visca Sant Jordi.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire, Ot Bou i Susana Cuadrado. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Otmo, bon dia.
Bon dia, estic tan nerviós que no t'ho pots ni arribar a imaginar.
Però d'aquesta nit?
Però amb mal de panxa
jo,
des de...
Jo de debò que estic sorprès, sorprès de... Està passant una cosa molt curiosa, que és que els joves s'estan fent grans. Ho dic perquè estan vivint allò que el culer històric ha patit sempre, que és patir.
Bueno, perquè havíem...
Llavors hi ha una generació nova que estava acostumada a les opulències de títols, que ara hi ha unes èpoques que no hi ha opulències de títols, i llavors es posen aquella allà, ai, 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 ai.
Clar, es desperta el tribunero.
Quan nosaltres fèiem abans, ai, 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 ens venien els joves i ens deien, ja està el tribunero. No, no és qüestió de tribunero, és qüestió de...
No, no, sí que és qüestió de tribunero.
El Barça va perdre la final de la Copa Europa contra l'Esteaua de Bucarest a Sevilla.
Ho recordo.
Mira, amb entranyabilitat ho recordes.
Sí.
És que és el que ens passarà. No, que se'ns... O sigui, jo crec que el pitjor que pot passar pel Futbol Club Barcelona és arribar al final de... Imagina't si em surt de dins l'esperit tribunero. Crec que el pitjor que pot passar és arribar a Wembley i guanyar.
És supercolent.
El pitjor? Llavors,
el pitjor.
Guanyar sí, la Copa
llavors,
Europa.
Perquè llavors es quedarà Xavi, perquè llavors no podràs fer les reformes esportives estructurals.
Vigil el que dius, que fotran una
querella. No, a veure, Rod no ho sap, però és nuñista. Això ja està, és oficial.
No, jo sóc molt laportista, però a la nostra generació ens han destruït tant les il·lusions i les esperances amb què vam créixer, tant amb el Barça com amb Catalunya, que ara, home... És molt difícil.
Però això sí que és veritat, que és un plus de dramatisme.
Sou perquè... dramaquins.
No, és. Perquè jo,
sí, tant,
no,
que diuen.
Jo és veritat, a mi només m'agrada el Barça, no m'agrada el futbol. Per tant, a partir d'aquí ja ho podeu... Però jo a l'estadi del Barça, que mon pare em va fer soci quan vaig néixer, i ho he vist de tot... Ostres, el que veiem d'un temps cap aquí no té res a veure. Fa un poques setmanes es van estrenar allò del Núñez, el 3CAT, i et feia una repassada d'aquells anys 80, finals de 70, 80, 90, mora de Déu, fins que no va arribar una
Adinho,
mica el Dream Team.
Adinho, Casaus i Núñez, grans eleccions.
Ara estem molt millor del que havíem estat moltes èpoques anteriors, i jo vull que guanyem. Mira, de fet, em veuré obligat a anar, perquè soc talismà. Cada vegada que hi vaig, guanyen. Què et sembla?
És que ha entrat el Toni Aire aquí dient, vas al camp avui i dit no. Dic, no ho sé. És que no ho sé.
Sí, ha sigut així, eh? No, no ho sé. Automàtic.
És que no ho sé.
Però per què? Per
I acabarem anant. Gasparisme. Per gasparisme?
Per nerviosisme o per què?
Mira, t'ho explicaré molt ràpid. Avui a les 6 del matí, quan em veus davant del micròfon, m'estava dormint, literalment. Però literalment vol dir adormint. O sigui, estic molt cansat. Llavors penso, avui, Champions... Demà, Champions. Llavors, avui són, penso, si em quedo a casa, veig el partit, jo sóc dels que quan hi han... Hòstia, me'n recordo que mon pare, pobret, que en Pau reposi, quan anàvem al camp, bueno, quan anàvem amb el meu pare, quan atacava el rival, nosaltres no em poden dir tribunero perquè jo no he tingut mai cap tribuna.
Molt bé.
Tot i que algun dia algú va dir que m'havien regalat una tribuna. Però, en fi, no diré aquí, perquè hem recuperat les eleccions de bon rotllo i no ho diré aquí. Però jo sempre he estat al corna, sempre. Ah. Corner nord, amb el meu pare i el meu germà. Bueno, però el meu pare, quan atacava el Barça, com que és un corner, el Barça atacava cap a la nostra porteria, el meu pare es posava, va mirar davall, per no veure l'atac de l'equip rival. Cosa que jo he heretat. Però la cosa, em poso molt nerviós, tanco la tele.
A mi em passa això.
Tanco la tele, però la tanco. La tanco, em tapo les orelles. Escoltant el Pou, tanco la ràdio, la torno a engegar. És com un xou. Això passa una cosa que jo crec que hi ha alguna gent que em pot entendre.
Total.
Que és la solitud de veure el futbol. La importància de veure el futbol sol. Per mi és molt important. Si vas al camp, ja ho comparteixes. Però si et quedes a casa... Jo allò de veure el partit amb gent a casa, un que passa per davant quan xuta la falta, l'altre que crida, un altre que fa iai-ai, no, tu, jo ja la veig amb la meva pena, és com anar a un funeral veure un partit de futbol. Que es tanques la tele, plores, rius...
Però això et passa amb tots els partits o aquests tan importants?
Perquè bueno, en general em passa bastant amb tots els partits, però el d'avui, per exemple, això és una tortura.
Clar, sí.
I demà serà una altra tortura.
Per què demà?
Perquè demà juga el Manchester City amb el Madrid.
Ah, vale, clar.
Tu què vols, que ens toqui el Madrid a la final o que no?
Com?
Que ens toqui el Madrid a la final o que no?
Si el Barça arriba a la final, se me'n refot qui li toqui. També t'ho he de dir, eh?
No, és que després ens acusem de tribunerisme els uns als altres, però hi ha tota una mena de corrent...
Tu t'has autoacusat, tu has dit que ets tribunero.
Que no vol que ens toqui el Madrid a la final per si perdem.
No,
això, això jo crec que sí que és un canvi generacional molt important, que no ens fa por que ens toqui el Madrid a la final.
És que són dues coses diferents. Una cosa és no veure-ho, que jo empatitzo molt amb això el Jordi, és a dir, jo vull que arribi, si pot ser el Barça, que arribi contra el Madrid i que el guanyi. Ara, veure-ho, per mi seria una tortura xina. És a dir, clar, hauré d'estar... No faria com el Gaspar, que surt també el report aquell, que es ficava als lavabos de Wembley i anava tirant la cadena per no sentir el soroll, però sí, és el patiment. Ara, que hi arribis i guanyis, clar, evidentment.
No, el problema de l'aigua, com el vegin a la Generalitat, que va tirant la cadena i ja veuràs.
Era el 92, estava... Bueno, també tenim problemes.
Però tu, men, sort, és que, esclar, de bon budi, és que saps què passa?
Què passa?
Que estan molt nerviosos. Jo no me'n sé estar, i llavors, per exemple, atenció, perquè Ot et venen a fotre una crítica
per
immediatament.
Què? Molt bé.
Albert Sort.
A veure, què vol dir, això de que el Madrid a la final sí? No, el Madrid a la final, mai.
Jo em pensava que estàvem curats generacionalment, els nous barcelonistes, d'aquesta mena de covardia intrínseca, però veig que no, eh? Veig que no... Que no, que
no, clarament no.
Tampoc, eh?
No, i mira, jo sempre havia...
I després volem fer la independència, però de veritat.
Jo sempre havia estat dels defensors de que la Champions...
Quines mescles, quines mescles,
quines coses.
Home, no tenim nassos de mirar un Barça-Madrid.
No, de moment estem empatats. Jo sí que vull el Madrid, també.
A la final?
Sí, home, sí. Sí, fem festa major.
Hi ha moments i moments. Aquesta temporada, per exemple, no.
No. Correcte. Mm.
I ara, si t'enganxa fa 15 anys, home, potser sí.
Pues l'any que ve amb el Dembélé, no? I s'ho porteu clar.
Bé, també el Dembélé, al partit d'anada, tampoc va fer un festival, eh? Tampoc.
Dic amb el Dembélé, amb l'Mbappé.
Ai, calla, ja t'havíem entès.
Mira, ara m'envia un missatge.
Esteu fatal.
Perdoneu, que m'acaba d'enviar un missatge. M'estic trobant amb tanta gent de la solitud del partit que farem una cofradia per la pròxima Setmana Santa.
Per veure'ls junts, no?
Per exemple, Joan Ridau diu, jo faig igual, tanco la televisió, baixo la ràdio i em vaig a donar un vol. Ah. Sí, jo me'n recordo un partit del Madrid, perquè era aquella època que allò era terrible, que jugant malament guanyaven Champions. Mm. Amb un partit que me'n recordo que vaig anar a passejar pel carrer. Llavors, clar, com a Barcelona, si tiren petardos, no saps si són els del Madrid o són els del rival, també, o els del Barça, doncs, clar, va haver un moment que vaig sentir petardos i llavors vaig anar a passejar. A passejar, vas a fer un vol. I un altre amic que es diu Albert, que també fa el mateix, exactament el mateix, que també diu que no pot veure... Tu veus un partit en un bar, no?
Aquesta vegada sí, però perquè m'ha passat una mica com aquestes coses de les càbales dels argentins, que vaig veure el del Nàpols al bar, i com que va anar bé, ara he de continuar anant al bar. Si deixo d'anar-hi, ves que no vagi malament. Per tant, jo sóc en general de mirar-lo a casa bastant mesurat, però, noi, avui toca.
Esteu molt equivocats, és molt millor en el camp, perquè...
No, home, sí,
camp,
home, el camp,
això sempre. En el camp, sobretot quan no tenen que anar bé les coses, i si un és perico, el percentatge estadístic de que no vagi bé és manifestament elevat, és malauradament.
Aquest exercici...
És estadística pura, sí, és estadística pura. Però... quan un va al camp i les coses no van bé, pots fer un exercici col·lectiu de compartir el teu estat d'ànim. I això sol no pots fer-ho. I les penes acompanyat de gent, i al final, amb la gent que seus a la cadira, el córner que deia el Basté, o on t'estic assentat jo, la ratlla de l'àrea, etc., acaben siguent quasi familiars teus. Són gent que t'acabes estimant molt perquè els veus cada setmana i li preguntes pels fills, i preguntes
veritat,
per tu, i generes amb aquella gent una relació.
Camp, però jo al camp, per exemple, passa el mateix allò que deia el meu pare, no? Aquesta part amb les orelles, baixar el cap, no mirar, no voler mirar, el que passa és que el soroll ja et porta. Si tu encara tapis les orelles, si em foten un gol contrari a l'equip rival, ja ho saps, ho sents, perquè
bueno,
és l'afició de dalt.
Ara, a Montjuïc passen unes coses molt estranyes, que és que a través del so és impossible entendre com estan en el partit, perquè l'afició del Barça en certs partits ha decidit fer la onada, per exemple, amb resultats i
demostracions de joc absolutament lamentables. Que prou onada. No, t'he de dir una cosa que ara entenc els seguidors de l'Espanyol.
Per què?
Perquè l'Estadi Olímpic és un bon estadi per fer l'atletisme, és un molt bon estadi per fer concerts, és un bon estadi per partits amistosos,
no,
però per no es pot jugar a futbol un futbol de club.
Està prou.
Al marge del microclima. Jo no he passat mai tan fred aquest any com el dia del Villarreal.
Molt de fred.
No sou una mica exagerat.
No. Aquell estadi a l'Espanyol li ha donat grans alegries, perquè els anys que vam estar a l'Estadi Olímpic són on hem guanyat les dues darreres copes, si ho recordeu. Per tant, són anys molt bons, 2000 i 2000, 2000 i 2006. Però són anys molt bons per l'Espanyol, però és un estadi terriblement fred. Perquè fa fred, fred perquè la corda d'atletisme t'allunya moltíssim, o sigui, aquest concepte de camp anglès que estàs a la vora de la gent al pers, perquè pujar fins allà dalt és un cunyàs.
Sí, però... quan hi anava a Valtro, sí, però jo només dir, és a dir, jo soc usuari del metro, agafo un metro fins a plaça Espanya t'esperen uns autobusos que van mig buits, perquè n'hi ha moltíssims que són gratis, puges a dalt i baixes...
No, jo era d'una època meravellosa, la que jo aparcava amb el cotxe.
que semblaria que som la Sibèria, a veure, que som Barcelona, que tenim uns pics de calor que no es poden aguantar. Hem passat fred potser 4 dies aquesta
temporada. No és tan tràgic i catastròfic com pintava, es parlava l'estiu i això, perquè és veritat que es puja a Montjuïc en 10 minuts.
Ja està, i baixes igual.
I que aquesta la pista d'atletisme, que és veritat que et separa, però quan estàs assegut a segona graderia o a la part alta de primera graderia, la pista d'atletisme la salves ja amb la vista. Vull dir que és veritat que no és el Camp Nou, obvi, claríssim, en un partit de quarts de final de tornada de Champions, el Camp Nou és una cosa, Montjuïc és una altra, però no és una cosa tan freda i tan, sobretot, tràgica com es va muntar uns mesos.
És cert que sí que dies com avui el soci els gaudeix, però sobretot els pateix. Bueno, doncs ja està. Tant de bo, aquest patiment l'estàvem esperant fa molt de temps, no?
Totalment.
Totalment. Estàvem esperant arribar a aquest nivell de classificació.
I tampoc havia estat mai al Camp Nou una olla a pressió amb una afició especialment...
No, però jo recordo la tornada del PSG el 6-1.
Allò va ser bestial.
Jo no havia vist mai el Camp Nou així. Jo crec que allà sí que va ser una pressió ambiental tremenda, sí. Que aquells van sortir... Sí,
sí, però no hi ha una tradició.
Aquest any no, perquè estem a segona. Però nosaltres, habitualment, a la meva família, cada any anem al Camp Nou perquè... El meu fill gran té una teoria pròpia de gent jove, molt optimista, de papa, un any guanyarem i no ens ho podem perdre. I sota aquesta teoria, cada any anem al camp del Barça.
Jo sempre, savi, el teu fill.
Jo sempre em dic, escolta, Ricard, això no ens ho podem
perdre. Un estadístic.
Aquest patiment, perquè jo començo el partit al camp del Barça i només vaig mirant el comptador que vagi passant segon a segon, perquè allò s'acabi quan abans millor. Però la diferència entre anar al Wanda, al Bernabéu o al camp del Barça... Disculpeu, no ho dic per ofendre-us. Hi ha molt més ambient de públic al Camp del Madrid o al Camp de l'Atlètic de Madrid que al Camp del Barça.
Però perquè vas un dia que no és...
I
perquè el dia del partit amb l'Espanyol és dels més desagradables si ets soci del Barça. Jo tenia un veí de Sallent que fumava uns puros tremendos, ja ho dic en el passat perquè ara fa molt que no vaig, que era perico. I el seu germà havia mort i li havia traspassat el carnet i s'havia quedat el carnet i sempre deia que és que ell, per veure jugar a futbol, venia a l'estadi, venia al Camp Nou. L'únic partit que no venia mai, evidentment, era el Barça espanyol, evidentíssimament, però els partits de l'Espanyol per mi sempre se m'havien fet molt desagradables perquè era un dia especialment dur, perquè veies que l'Espanyol jugava com no havia jugat contra ningú, i de tota manera jo et diré, Joan, sí que hi havia ambient. Ara sí que és veritat que se'ns ha retret molt al Camp Nou ser una espècie de Liceu Bis o una cosa així.
Això és veritat,
però... Els dies grossos de Champions, això canvia. Sí,
festa major.
Bueno, escolta'm una cosa, que... digues.
No, anava a dir que això canvia. I els partits de Champions a fora, finals de Champions, per exemple, que és aquells 20.000, 30.000, 40.000 socis del Barça o aficionats del Barça que són els que es desplacen, allà l'afició del Barça canvia molt. Canvia molt i és una afició molt activa i molt calenta en els partits de fora de casa.
L'afició del Barça diríem que no seria un exemple d'afició sorollosa i cridanera. Per exemple, la del Manchester City, que és una queixa que té també Pep Guardiola, que és que l'afició del Manchester City és de les pitjors que hi ha a la Premier.
Allà tenen més motiu, potser, no?
No, però allà, ja tu vas al camp de futbol de la Premier i allò vas al camp del Liverpool i cau al camp a sobre, o vas al camp del Crystal Palace i et cau al camp a sobre, però vas al camp del City i és el Camp Nou. O sigui, l'afició és aquella cosa.
El que el camp pot caure en el futbol anglès és una sensació que tens literal.
El futbol argentí també tens aquesta sensació. A la Bombonera, que els diuen és l'estadio late, i realment el terra sembla que s'estigui movent.
El meu company de Seient al Camp Nou, quan va entrar a la grada d'animació al Camp Nou ara fa unes quantes temporades,
me'n recordo
que ell deia: però ja del tambor els 90. Quin mal de cap. El comentari d'aquest.
Això és molt nostrat. Ja
perdona, i com diu el, que també va dir el clàssic, els clàssics, Sergi Pàmies, el tio de el pobre del...
El speaker.
Sí, el speaker. Baixem el volum una miqueta. Baixar una mica el volum estaria la mar de bé, perquè no és bàsquet, això. Yeah. En fi, escolta'm una cosa, que és que ara parlarem de seguretat. Que això és el més important del partit d'aquest, vaja, no, el més important és que passi el Barça, però al marge d'això, el partit d'aquesta nit que no passi res, tenint en compte que ve una afició que per molt que vingui d'una capital francesa, d'una capital d'Europa, no és de les millors aficions que pugui venir, entre altres coses perquè ve gent sense entrada, que això és un clàssic, i venen radicals, i alguns perillosos. Ara de seguida en parlem aquí al Món RAC1 quan són les 9 i 24 minuts. Aneu en nom de Déu, no patiu gaire.
Que hi hagi sort.
Tu vas al camp o no, amb Odió?
Avui no.
Avui no.
No.
Tu al final, tu al bar. Sí, és que aquesta també... Jo ara,
a les 9 i
24 és no.
Encara és no.
A les 9 i 25 serà que sí, i a les 9 i 26 tornarà a ser que no. Perquè és que no ho sé, de debò, no ho sé, no ho sé. No ho sé.
RAC1.
No ho sé, no, perquè... És que, primer, no en diguin que és lluny, perquè no és lluny.
No, és lluny.
L'estadi olímpic no és lluny, això sí que no, que no és allà dalt. No, allà dalt no, no,
tens un tira de pedra.
Però, ostres, sortir, acabaràs tard, demà n'hi ha un altre.
Tot sigui això.
No, sí, sí, tot sigui això. Són les 9 i 25, un segon, sisplau.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 22 al 25 d'abril i descobreix els graus en AD, Arquitectura, Arts Digitals, Animació, Enginyeria TIC i de la Salut, Informàtica, Filosofia Política i Economia i el nou Bachelor en Intel·ligència Artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be Real. Be You.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc. Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueixi les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Rose Beaubois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Rose Beaubois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Rose Beaubois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosebeaubois.com.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo. Sóc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 98 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 98 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Pràcticament dos quarts de 10. Benedetti Íñigo, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, avui és un partit, allò que diuen partit del risc. Però de partits del risc, el futbol no està ple. El problema és, després d'aquí una estona anirem a donar un tomb per la ciutat de Barcelona, per veure com està la ciutat, si venen molts francesos, si hi ha molts francesos al centre, si està passant alguna cosa. I anirem de seguida, però abans, perquè encara és d'hora, i deuen estar dormint alguns a la mona. Ve molta gent sense entrada, Benet?
Doncs la veritat és que els Mossos no m'han sabut dir un número concret, però sí que sospitant doncs, que hi haurà més d'un i més de dos francesos que arriben aquí a veure si n'enxampen alguna a última hora. Amb entrada arriben 2.600 aficionats del Paris Saint-Germain i d'aquests 2.600, 400, és a dir, una cinquena part aproximadament, són els que es consideren membres de grups radicals. Unes persones que estan identificades perquè des de Mossos s'ha contactat les últimes setmanes amb la policia francesa que bueno, doncs hi ha hagut aquests contactes, aquest traspàs d'informació sobre quin tipus de gent ve fins aquí i els riscos que suposa. I per tant, són aquests 400 els que preocupen especialment i els que ja ens han dit els Mossos que vigilaran des que posin un peu a la capital catalana. És a dir, des que arribin, aquest grup arriba amb autocars des de París i des del principi tindran gent dels Mossos seguint-los, no molt visibles al principi, és a dir, només per controlar què fan i cap on van, i sí que després, quan a mesura que s'acosti l'hora del partit, doncs les unitats d'ordre públic els conduiran, els acompanyaran, allò que es diu a vegades els encapsularan fins a dalt a l'estadi, on han d'estar a les 7 de la tarda.
Mm-hmm. Ahir vam parlar amb el conseller Elena. L'operatiu és espectacular o seria com un bastant similar al que seria un partit normal?
Home, no és un partit normal, això està clar. Hi ha més agents, hi ha més atenció, hi ha més recursos que en un partit normal. Sí que és veritat que hi ha hagut altres partits on també hi ha hagut un gran desplegament i una gran atenció. Un Barça-Madrid també és un partit gairebé considerat amb el mateix risc que aquest Barça-PSG, però estem parlant, en aquest cas, mira, un exemple, i n'hem parlat avui a les 8, és que avui estaran a punt i desplegat sobre el terreny el GEI. El GEI és el grup especial d'intervenció, és la unitat d'elit dels Mossos, la que s'encarrega de les tasques més... més anava a dir arriscades, n'hi ha moltes, però ens entenem, no?
Per exemple, aquests senyors no hi seran un dia del Barça-Madrid, per exemple?
Un Barça-Madrid podria ser.
Val.
És a dir, no és una cosa que no és la primera vegada que passa, però sí que no sempre passa, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, aquest grup també estava a punt en l'últim Barça-Maccabi de Tel Aviv que va haver-hi al Palau Blaugrana. És a dir, partits concrets o esdeveniments concrets que es considera que sí que doncs el risc és un punt més elevat que d'altres, en aquests casos estan a punt per si s'ha de reaccionar estar preparats per fer-ho el més ràpidament possible, no? Aquest és un exemple que ens demostra que realment l'atenció està doncs molt centrada en aquests dos fronts que comentàvem, no? D'una banda, aquesta prevenció terrorista per aquesta possibilitat doncs que s'activi alguna persona, ens ho deia el conseller ahir, alguna persona que a nivell individual doncs decideixi fer alguna cosa, i sobretot el que segur que hi haurà són aquests 400, diguem-ne que són paral·lels però les dues coses s'han de combinar alhora, aquests 400 radicals del Paris Saint-Germain, que en aquest cas serà doncs bàsicament la Brimo els encarregats de controlar que no hi hagi cap aldarull ni cap incident en l'accés, sobretot a l'estadi.
O sigui, Brimo s'encarregarà dels encapsulats, no?
Exactament. Com a especialistes en l'ordre públic, la Brimo seran els que, d'alguna manera, han de garantir que els aficionats radicals del PSG i els aficionats radicals del Barça no es trobin en cap moment, no pugui haver-hi enfrontaments entre ells, i en cas doncs, que això s'hagi de produir, doncs separar-los, no? N'hem de recordar que en l'últim partit de Champions a l'estadi, que és el Barça-Nàpols, va haver-hi unes càrregues doncs perquè va haver un moment que semblava que aficionats del Nàpols i radicals del Barça podrien arribar a contactar físicament, i aquí es va haver d'intervenir, va haver algun policia ferit, i això és el que s'intentarà evitar de totes totes de cara al partit d'aquesta nit.
Ai, senyor. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
I amb Nicolas Sarkozy allà també.
Ah, sí, sí, que va a Sarkozy, és veritat.
Ex-president de la República Francesa.
Sí, sí, no, aquest partit és tot un repte de seguretat, sí, perquè combinar aquestes dues facetes és sempre complicat, i a més en un lloc com l'estadi, que és veritat que ja portem uns mesos de partits allà, i que els dispositius, els Mossos tenen experiència en preparar tot tipus de dispositius, però bé, és veritat també que el Camp Nou el tenen molt més apamat de molts anys de fer dispositius allà, i l'estadi doncs no deixa de ser un espai relativament nou a l'hora de preparar aquests dispositius.
Sí, Benet, jo tinc dues preguntes per tu, bon dia. A veure, la primera és si hi ha alguna diferenciació... És una pregunta molt simple, eh? A nivell visual, entre el que és el dispositiu, diguem-ne, antiterrorista i el dispositiu antiradicals. No sé si com una cosa és la Brimo i l'altra cosa, si visualment la gent que vagi al camp podrà veure, dius, mira, aquests són els polis que es dediquen a això, i els polis, o sigui, t'ho estic simplificant molt, eh? No sé si d'alguna manera això es nota. I després la segona pregunta és si hi ha alguna, quina mena de controls, si és que n'hi haurà alguna mena de controls especials a l'hora d'entrar, d'accedir al camp.
Mira, la primera, jo crec que visualment els aficionats no veuran grans diferències, bàsicament perquè el que veuran és sobretot el dispositiu d'ordre públic, que és el que sempre hi ha. Potser sí que veuran una mica més de dimensionament, no? que hi haurà potser més furgonetes que en un Barça-Cadis, per dir alguna cosa, però diguem-ne que el que es veu, els agents uniformats sobre el terreny, seran sobretot els d'ordre públic. Evidentment aquests també poden intervenir en cas que passi alguna cosa, però sobretot el dispositiu antiterrorista es basa en informació, en detecció, no? Més invisible, no? Més d'estar alerta a senyals, per exemple, els drons que també sobrevolaran avui l'entorn de l'estadi olímpic, doncs és per, d'una banda, donar informació als que coordinen el dispositiu per veure possibles moviments de masses, però també per, doncs, per fer seguiments de persones concretes que puguin semblar sospitoses, és a dir, per fer aquesta tasca més de vigilància, de seguiment, d'estar alerta. I el JEI, per exemple, només intervindran, només sortiran de les seves furgonetes en cas que calgui, és a dir, no es veuran si no és necessari, no estan allà desplegats a peu de carrer visibles a la gent, no? Per tant, això, el dispositiu d'ordre públic és el que es veu, el de vigilància i prevenció antiterrorista, segurament, com menys es vegi, millor, per dir d'alguna manera. I la segona pregunta que m'has fet, Susana, perdona?
Sí, era si quines són les mesures per accedir al camp de detecció de metalls o el que sigui, no?
Sí, aquí sobretot d'aquesta part se n'encarregarà sobretot la seguretat privada del Barça. Sí que en aquests partits, a les reunions que hi ha entre Mossos i el club per preparar doncs, el dispositiu, sí que els Mossos el que fan és, no sé si dic convidar és la paraula, o pacten amb el club doncs, un augment dels controls, no? De no ser gens permissius a l'hora d'entrar als objectes prohibits, de buscar bengales, de buscar qualsevol objecte que pugui ser perillós, i això sí que en aquest tipus de partits doncs, es posa més personal del que hi ha a les boques per controlar aquesta entrada d'objectes.
Això pot ralentir l'accés, potser.
Clar, sí, aquesta és la contrapartida. De fet, per això s'augmenta el personal, perquè evidentment doncs, representa que estàs més estona per cada persona que vol accedir. Per tant, sempre com en aquests partits sempre és millor anar-hi amb més temps, perquè evidentment doncs, l'accés serà més lent, això segur.
Val. 9:38 minuts. Gràcies, Benet Íñigo, i que tinguem sort.
A vosaltres.
Fins ara. D'aquí uns moments parlem d'altres temes de l'actualitat, perquè li vull fer un parell de preguntes amb en Toni Aire, perquè s'acosta la campanya electoral. Estem a la campanya electoral, la pre-campanya electoral, però és que estic en campanya electoral, i vull parlar d'aquesta campanya electoral, el dia que després parlem del Barça, però parlem del Barça des del punt de vista esportiu i des del punt de vista social. I, per cert, anirem a la casa d'una persona que cada dia fa una... penja un vídeo al TikTok, perquè és veí de les obres del Camp Nou. I avui que la notícia serà l'estadi olímpic, anirem al Camp Nou a veure la casa d'aquest senyor perquè ens deixi entrar, que ens vegi i que ens ensenyi com està el Camp Nou, les obres que estan fent aquesta empresa turca i que teòricament han d'acabar abans de que s'acabi l'any. Però serà d'aquí una estona, un moment, sisplau.
RAC 1 Si busques autenticitat, t'esperem als mercats de Barcelona. Perquè portem al teu barri autèntic producte de qualitat i proximitat. Perquè som sostenibles. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines. Perquè, com tu, els mercats som autèntics. Ajuntament de Barcelona.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield La Maquinista i Westfield Glòries. El festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides. I com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield La Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa't-en a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig, a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigue solidari i corre per la Fundació Catalana Vela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima. Ja s'acosta la 16a edició del Festival de Música Embassat de Sabadell.
Antònia Font, Muixca, Samantha Hudson, Guillem Gisbert, Clara Aguilar i molts més.
4 dies, 3 escenaris i 28 artistassos.
Del 16 al 19 de maig vine a ballar i vibrar amb la millor música del moment en directe en un entorn amable, natural i sense massificacions.
Entrades a la venda a embassat.com.
El millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdit a Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Si tota la vida has somiat en banyar-te a Miami Beach, veure un musical a Broadway o voltar per les botigues de Beverly Hills, aquest estiu estàs on Level. Perquè Level et porta de Barcelona als Estats Units sense escales i al millor preu. Reserva el teu vol a flylevel.com.
Llega el Vespa Fest a tu ciudad. Del 22 al 27 de abril te presentamos en la red de concesionarios de la provincia de Barcelona las nuevas Vespas Primavera y Sprint. Hemos preparado unas condiciones exclusivas para que accedas al fascinante mundo Vespa.
Además, si es de los primeros 50 clientes tendrás un regalo muy especial.
Visítanos en red de concesionarios de Barcelona o infórmate en vespa.com.
25 anys?
Sí, el proper diumenge 21 d'abril vine a la gran festa d'aniversari del Jardí Botànic. Hi haurà música en viu, circ, cercavila amb girafes, jocs de pistes, tallers, food trucks i molt més. Recorda, diumenge 21 d'abril, gran festa per tota la família al Jardí Botànic de Barcelona, al Parc de Montjuïc.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
pràcticament 3:15 del matí. Aviam, Toni Aira.
Digui.
Quan costa una campanya electoral?
A veure, un partit com Junts, PSC i Esquerra, o entre 1 milió i 1,5 milió d'euros te'ls gastarà en una campanya catalana. Un partit que sigui més sostenible dels que està al Parlament, doncs segurament s'hi aproparà. S'hi aproparà el milió. Pensa que...
Qui ho paga, això?
Nosaltres, en gran part, perquè en bona part del que ells inverteixen després retorna en funció de la representació que has tingut. I també recordem-ho que els partits són finançats per l'erari públic també a partir d'això. Però pensa que una part molt important, quan et deia això del milió aproximadament, allò que en diem el mailing, és a dir, que les cartes que ens arriben a casa amb la propaganda electoral, 300.000 euros, si envies només una carta per unitat familiar, ja se t'hi van. Si a més tu envies a cadascú que hi ha a la casa la seva carteta, se't pot anar 500.000 euros només els mailings, les cartes, que és aquella cosa que molta gent agafa i diu... Oh, Tu trobes, no t'ha passat a l'escala de casa, que al costat de les bústies et trobes allà aquests dies de campanya tot d'això. Després hi ha la part que se'n diu de despesa ordinària, i que és això, aquí pot entrar de tot, dependrà molt de la campanya que vulguis fer, però, per exemple, produccions d'actes, suports físics publicitaris a metros, Renfes i companyia. Aquí una setmana, per exemple, d'aquest tipus de publicitat se't pot anar 50.000 euros, per exemple. Banderoles. En una ciutat com Barcelona se poden anar entre 50 i 100.000 euros, perfectament. A xarxes socials, a partir d'aquí ja entrem amb el que et puguis gastar, el que et vulguis
aquí,
gastar.
Aquí estem anant cap als 2 milions, fàcil, eh?
No, jo t'he estat fent la sumeta. És a dir, és això, sí, milió, milió i mig, clar, els grans sí que poden arribar a fer això. I l'espot electoral, clar, després els espots, avui en dia que comencen a fer...
Ha sortit ja alguns espots ja o no?
Alguns, sí, mira, per exemple, el que s'ha començat a fer bastant viral, perquè fins i tot l'han versionat, i això vol dir que ha tingut èxit, és el del PP de Catalunya, que posen una senyora que va a un míting del PSC, que ja ha anat a molts, representa, perquè et van traient el Felip, et van traient el Zapatero, et van traient d'allò. Ara va veure l'Illa, s'està arreglant, tot endreçada a casa, i de cop es mira al mirall, i qui apareix?
Puigdemont.
Carles Puigdemont. Llavors hi ha hagut una versió d'aquest, com dient, escolta, han fet una campanya molt similar, han copiat una mica el que va fer Xavi García Albiol a Badalona, amb la campanya del badalonisme, que deia, no vull canviar la teva ideologia, vull canviar el teu vot. Com dient, escolta, tu
sigues, el que doni
tu sigues el que vulguis, però si el millor per Badalona sóc jo, doncs vota'm. I ara Alejandro t'està dient, venint a dir als socialistes o constitucionalistes, per dir-ho així, escolti, no se'n refi d'aquests, vostè segueixi sent el que sigui, però en aquestes eleccions, si no vol aquest que li apareix al mirall, que es diu Puigdemont, voti Alejandro i no Illa.
No et sorprèn, Joan, tu que també ets una persona que t'agrada la politologia? No et sorprèn la manera que... És a dir, som una mena de tots contra Puigdemont, ara.
Bueno, li estan fent la campanya,
li
estan fent la campanya a Puigdemont, i Puigdemont jo crec que ha tingut un encert tal com ha plantejat a l'inici de campanya, en el cos de més han picat tots, perquè això és una cosa que en Toni explica al seu màster, però guanya les eleccions aquell que aconsegueix que es parli dels temes que ell posa sobre la taula, i per tant estem en un moment de precampanya on el debat és Puigdemont sí, Puigdemont no, amb la qual cosa hi ha dos possibles vots, el vot per Puigdemont o per qualsevol altre, però qualsevol altre, com que es divideix en molts partits, Puigdemont a dia d'avui té possibilitats de ser la força més votada a les eleccions catalanes. Jo del que deia Antoni us vull dir...
Sí. Pregunto.
És un fet, perquè sobretot a Catalunya hi ha molt poc trasbàs encara entre blocs, entenent els blocs no com dreta-esquerra, sinó com el bloc de la gent que té un sentiment independentista i el bloc de gent que no té un sentiment independentista. I per tant, si hi ha una baixada d'Esquerra Republicana, com ja va succeir a les generals o a les municipals, aquest vot essencialment afavorirà a Carles Puigdemont. I és lògic l'espot del mirall que ha fet el Partit Popular, perquè el PP busca dues coses. O bé, el que per ell seria òptim, que és que una part del vot socialista que no estigui satisfet amb el tema de l'amnistia es passi al PP, però això a Catalunya històricament ha sigut sempre molt difícil, i per tant el que el PP també està buscant és que si no hi hagi una part de vot socialista que s'abstingui. Malgrat tot, les campanyes a Espanya són barates, que ho sapigueu.
Sí, Jordi, ai, tu n'has
comparat
fet un
llibre. Comparat amb altres països.
Tu n'has fet un llibre d'això.
Sí, és veritat, el Joan l'ha fet un
llibre. Perquè tingueu una dada del que dèieu del mailing, qui va presentar, i em sap greu dir-ho jo, però com que ho dic jo no sóc sospitós, qui va presentar les comptes més clares de les últimes eleccions en el Tribunal de Cuentas va ser el Partit Socialista, de les del 23 de juliol, que va declarar una despesa de campanya propera a 17 milions d'euros, perquè us pugueu situar de la importància que dieu vosaltres de lo dels sobres. El PSOE va declarar 10.600.000 euros de despesa global de campanya electoral i una mica més de 6 milions d'euros en mailing. Sí, el mailing és l'acció. La gent es pensa que el dels sobres a casa és una xurrada i és mentida. En un país on som, juntament amb Itàlia i Japó, els tres països més envellits del món i on la gent gran és la que més participa a les eleccions, molt més que la gent jove, i on la gent gran és la que li fa cosa anar a agafar la papereta a la taula, un bon mailing o un mal mailing, quan a vegades estem discutint de que falten aquestes nits electorals que fem aquí, que falten 50 vots per un diputat en una província, un bon o mal mailing és on hi ha aquests 50 vots moltes vegades i que determina o no determina un diputat amunt o una avall. I tal com han sigut les investidures a Catalunya o a Madrid aquests darrers anys, ja sabem quin és el valor que té un diputat i, per tant, quina és la importància del mailing a Espanya.
Però tu deies, Joan, que és un país on són barates les campanyes electorals aquí, perquè a d'altres les vies de finançament són diferents. Hi ha molta empresa privada que participa en el finançament d'aquestes campanyes.
I per la llei. Sempre, ara que estem parlant sempre de que aquí les lleis són antigues i la Constitució és antiga i tot és antic, la llei que regula les eleccions a Espanya...
La Loreg.
L'última, exacte, la Loreg, l'última reforma, no es recordo si és del 85 o del 86, quan, per exemple, no hi havia internet. I la Loreg té coses que són al·lucinants. L'Espanya, les campanyes són barates perquè, per exemple, la publicitat a la tele està prohibida. O sigui, tu no pots posar anuncis a la tele privada. I els anuncis que veiem a TV3 o a Televisió Espanyola...
Són espais cedits.
Exacte. En funció de la representativitat que té, la qual és un anacronisme, perquè fa 4 anys Ciutadans tenia, per exemple, una importància que a dia d'avui no té. Podemos podia, si es presentés, que no es presenta a Catalunya, tenir una importància que a dia d'avui no té. Però el fet de que no puguis gastar calés a les teles fa que les campanyes, comparades amb altres països on sí que es pot fer això, doncs siguin molt més barates al nostre país.
Susana.
No, a veure, jo crec que parlar de campanyes barates aquí, després de que el Toni ens digués que cada partit es gasta milió, milió i mig...
Dels grans.
En 15 dies, doncs, em sembla una barbaritat, eh? O sigui, parlar del moment en què estem econòmicament al país, en general, eh? I més tenint en compte que hi ha una possibilitat de que hagin de tornar a fer una altra campanya d'aquí no res, no? O sigui, esperem que no, però hi ha una possibilitat molt alta de repetició electoral. Això una, i després dos, respecte al tema aquest que parlàveu de si el Puigdemont guanya, no guanya i de més, aquí la importància no és qui guanyi, sinó qui pugui governar. Per tant, em penso que la campanya haurà de ser molt clara, sobretot Esquerra i Junts, respecte a la política de pactes que volen fer. També és veritat que en cas de qui pugui governar, no qui guanyi, posem-nos en el cas, Joan, de que el PP pugui fer un Trias. No ho sé, perquè també es diuen les enquestes que el PP pot arribar a pujar tant que fins i tot afavorir un Trias perquè l'Illa sigui president. O sigui, tot està obert en aquest moment. Després caldrà veure molt important què passa a Esquerra, tot i que s'augura una gran...
El PP jo crec que no votarà perquè Illa sigui president.
No,
eh?
Això en aquest moment l'escenari a Madrid fa pensar que no, però és una altra possibilitat que hi ha sobre la taula.
Jo crec que tenia tot el sentit del món el que va fer en el seu moment Dani Cirera, perquè
Barcelona.
Era un moment previ a el que després va succeir amb els acords tant de Brussel·les com de Ginebra,
sí, però...
entre el Partit Socialista i Junts per Catalunya.
Sí, però, Joan, sí,
però vist el que ha passat després, a mi, per exemple, portades com avui de La Razón, on el PP diu que estaria en condicions de votar una investidura del PNB, a mi em sorprenen, perquè l'únic que fan aquesta mena de discursos del PP és alimentar les possibilitats d'un Vox menguante.
Sent cert que això desconcerta l'actual del PP, no és el mateix el PNB que Puigdemont en l'imaginari espanyol, i el PP a Catalunya, si pot anar venent, que ells han impedit que Puigdemont governi, igual com aquí van dir que Trias no era un perillós Abertzale,
no oblidem,
i van
anar oblidem,
agafant
no
bandera d'això.
Que Puigdemont no s'està mitges tintes.
No.
És a dir, Puigdemont diu que si ha de fer caure el govern d'Espanya, el fa caure el govern d'Espanya, perquè ell va dir una cosa que amb això té raó, que és quan, escolti'm, l'amnistia és per la investidura.
Sí, sí.
No són pels pressupostos, no. És per la investidura.
Per això no hi ha pressupostos ara.
Clar, per això no hi ha pressupostos ara.
I vols que et digui una cosa? Jo crec, i em puc equivocar, és el que vaig dir,
és opinètica pura. Jo puc dir-ho que has dit el microfón tancat, Joan?
Sí, digues el que vulguis.
Puc, no, home,
sí,
no.
Sí, i tant.
El Joan López Alegre ja fa dies que va dient qui guanyarà les eleccions.
Fa dues setmanes o tres.
Jo crec que les guanya Carles Puigdemont.
Sí, però tornem al mateix lloc. Una cosa és que guanya, l'altra no se pugui governar.
O altres,
en els votants del PP en aquests moments, em puc equivocar amb el que vaig dir ara, però jo crec que si els hi preguntessis vostè qui li cau pitjor, Pedro Sánchez o Carles Puigdemont, jo crec que en el votant del PP li té més inquina Pedro Sánchez que Carles Puigdemont.
Puigdemont va de cara.
O sigui, de veritat...
A mi m'han dit una cosa que no sé si és veritat o no. Que es veu que Andalusia, en una conversa un dia, Isabel Díaz Ayuso, va dir que ell ja no tenia res en contra de Puigdemont, diu que com a mínim aquest va de cara i és valent.
Això ja fa temps que és un discurs que va abonant al PP, i de fet Ayuso, després que Feijó en aquell micròfon tancat a Galícia, que ja estava pensat perquè es filtrés, va dir que contemplava un indult amb condicions, uns dies després, quan va parlar Isabel Díaz Ayuso, no va dir, va fer veure que se'n desmarcava, però, diguem-ne, per resguardar la seva posició dins del PP, alternativa a Feijó, però ella va afegir una frase que a molta gent li va passar per alt, que era: jo amb Junts no hi aniria fins a la cantonada en aquestes circumstàncies. Va dir. És a dir, hi ha un clima de fons que ja fa molt temps que va planant el terreny, i en el fons, quan Puigdemont diu que ell... tant podria pactar amb Sánchez com podria pactar amb Feijó per fer caure el govern de Pedro Sánchez si hi hagués un canvi, diguem-ne, si el Sánchez incomplís o si el PSOE canviés certes posicions, en el fons és una manera d'anar naturalitzant l'escenari en què el PP, podria pactar amb Junts.
Ahir va passar una cosa, Ot, si em permets, que va ser que la cúpula de la patronal de Foment del Treball es va anar a reunir al sud de França amb Carles Puigdemont. Jo crec que no és un acte baladí, perquè això té dos lectures. La primera és: la patronal, que és un lobby de poder, reconeix les possibilitats de victòria de Puigdemont, perquè aquestes reunions a Waterloo no hi havien sigut. I segona, aquests senyors que tenen fil directe tant en Moncloa com en Génova 13, de cop i volta també el tenen en Puigdemont, amb la qual cosa aquí hi ha cables que s'estan connectant que fa un temps no hi eren.
I alhora li corresponen els seus gestos d'escenificació d'un cert retorn a l'ordre convergent, per exemple, amb el fitxatge de la seva número 2, que també era la reunió. És a dir, hi ha una ambivalència que Junts i que Puigdemont està sabent jugar molt bé, que és que ell polaritza molt la campanya d'una banda a través del seu lideratge, i no li cal farcir especialment de contingut ni de propostes programàtiques el que diu en campanya, perquè la seva pròpia figura ja genera una certa adhesió incondicional i en alguns casos, deixeu-me dir, que pràcticament messiànica, i paral·lelament són altres càrrecs del seu partit i altres perfils del seu partit els qui van arrodonint el
discurs. Però jo crec que no li ha calgut ara, Ot, crec que li caldrà nodrir-la de contingut programàtic. És a dir, ell ara ha fet el pas important, que era dir què faria ell el dia de l'investidura, tornaré tant si guanyo com si no, però jo crec que estem a les beceroles, estem a la precampanya, és a dir, que hi haurà un moment que sí que Puigdemont haurà de parlar també, i no haurà de fer Josep Rull, de temes com la sequera, de finançament, d'immigració. Jo crec que serà necessari.
Ja ho anirà fent, però ell farà...
Ha fet un pas que, fixeu-vos, que era necessari si volien consolidar aquest espai polític, que és que durant molt de temps el que era més a vista de tothom, l'hereu natural d'un espai polític com era Convergència i Unió, que era Junts, fruit de, primer, tota la convulsió de com va néixer aquest espai, després de que existís el PDeCAT, PNSC, totes aquestes coses. Això fins a les municipals no es va començar a estabilitzar. Però, a més, internament, a ells passava una cosa, que quan els grans adversaris durant molts anys de Convergència i Unió, que havien sigut bàsicament els socialistes i Esquerra Republicana, en el sentit de competidors per una part dels espais, volien ser els hereus d'una part d'aquesta, del que quedava d'això, del que en podia quedar, de les escorrialles, que en deien alguns, els mateixos, els que eren els hereus més naturals, han renunciat. No? Va de retro, no, jo convergent, no, tal. Això s'ha anat, en certa manera, retornant unes certes aigües, de dir, si els altres venen a reivindicar el que significava el potencial d'aquest espai polític, sense ser el mateix, perquè res no pot ser el mateix, és a dir, estem en un altre segle, estem en un altre debat polític, estem al dia d'avui Junts ja no és sobiranista o autonomista, és netament independentista, però si agafen una part d'allò, sembla que en aquestes eleccions Puigdemont no renuncia al que hi farem, que era molt convergent, del aixecar Catalunya. Mm. Que era un concepte que Pujol va agafar el 80 després de la desfeta del que era el franquisme, que Artur Mas agafa el 2010 després del que és el daltabaix econòmic, que ja més ells et deien, no?, del foradot que deixa el tripartit, etc. Això era el seu relat, i ara Puigdemont et diu, escolti, segurament demà no et proclamarem la independència, però això també ho havia dit Esquerra, i mirin com estan governant la institució, vindré jo a fer una altra cosa, no? El concepte és, això, ell ho personifica millor que ningú. Jo no dic que no jugui, eh? És a dir, la personalització de la política. Ho fan tots. És a dir, al final, els que tens un bon candidat, jugues amb el candidat i ho fa tothom, a tot arreu. La personalització de la política és un fet. Els americans, ara que està parlant avui del Donald Trump, deien allò del candidat és el missatge, la síntesi de les valors de l'oferta programàtica, però després has de tenir equips, no?
Mira, amb això que comentàveu ara de Junts, i fixeu-vos, Santi Rodríguez, que és de les persones, diguem-ho, la persona del PP, que és un veterano, no? Sí. No, i a més una persona molt assenyada, sí. Avui amb la conversa amb la Gemma Nierga diu, admès que en qüestions econòmiques podrien arribar perfectament amb acords programàtics en Junts per Catalunya, sempre i quan recuperi les posicions davant del procés.
Econòmicament vostès s'entendrien més amb Junts?
Depèn de quin
que
Junts.
Que no pas amb Esquerra.
Escolti'm,
no?
Depèn de quin Junts.
Però que econòmicament sí que podrien arribar acords.
Depèn de quin Junts. És a dir, amb la convergència de l'any 2011 i 2012 que va acceptar la supressió, la bonificació, el 99% de l'impost de successions, ens hi podíem entendre i ens hi vam entendre.
I aquesta convergència encara hi és? Sí.